Benvinguts al primer programa de la temporada del Planeta. Esperem que hàgiu passat un bon estiu. Nosaltres ja hem carregat piles per tornar a emprendre una nova temporada. Avui parlarem dels recursos hídrics de la comarca del Priorat.
A la dècada dels 70 es comença a advertir sobre la disminució dels recursos del planeta, entre ells l'aigua. Els pronòstics parlaven de la disminució de la pluviometria, d'èpoques de sequera prolongats, temperatures més elevades i inundacions més freqüents. Avui en dia, quan fins i tot el més ignorant ha reconegut que el canvi climàtic és un fet, ens trobem que moltes d'aquests presagis comencen a ser realitat.
Pràcticament tots els governs són conscients de la disponibilitat d'aigua anirà minvant i que en un futur relativament proper no disposarem dels mateixos recursos hídrics que avui en dia. A més, cada cop serà més complicat cobrir les necessitats hídriques i cada cop la rivalitat per obtenir aquests recursos augmentarà i es crearan nous conflictes. Sense anar més lluny, aquí a l'Ebre mateix estem vivint un d'aquests conflictes per un recurs que és de tothom.
Avui, en aquest programa, us volem parlar d'una problemàtica encara més propera, la situació hídrica del Priorat, com es gestionen els nostres recursos hídrics i de la salut dels nostres rius, en especial la del Siurana i del Montsant. Per parlar-nos d'aquest tema, hem convidat a Roger Pasqual, biòleg que coneix molt bé la situació dels recursos hídrics de la nostra comarca, perquè ens informe i ens expliqui aquesta problemàtica.
Hola, bon dia, Roger.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, amb les conseqüències del canvi climàtic, quina previsió es té dels recursos hídrics a la nostra comarca? Ens ho podries explicar una mica?
Doncs bé, les previsions que hi ha dels models del canvi climàtic per a regions petites, la veritat és que no són massa fiables. Sembla que els models, la major part de models, indiquen que a la nostra regió, en el nostre àmbit, hi haurà un augment progressiu de la temperatura i que la precipitació no canviarà pas massa, però probablement es produirà amb un ritme diferent. De manera que les dues coses combinades, tot i que la precipitació en principi no disminueixi de forma significativa o no es prevegui això, hi haurà un dèficit hídric superior, doncs, perquè les temperatures seran més altes. Això, doncs, a la pràctica vol dir una sequera estival, doncs, més intensa i una disponibilitat una mica menor de l'aigua. De l'aigua com a recurs, però clar, tot això doncs posat dins uns paràmetres de gran incertesa.
I com diries que és la situació actual dels recursos hídrics al Priorat? Com es reparteixen ara mateix?
Doncs en aquests moments, en principi, s'utilitza més de la meitat dels recursos. Pensem que el Priorat pràcticament coincideix amb el que és la conca del Siurana, i la conca del Siurana té una aportació anual, doncs, per les pluges d'uns 50 hectòmetres cúbics a l'any. Doncs d'aquests, la comarca, diguem, en consumeix aproximadament la meitat, uns 25 a l'any, dels quals la major part van a reca agrícola. Una part més petita va a cabals de compensació dels sistemes de regulació, és a dir, els embassaments, i una part, doncs, potser la gent se sorprèn, però realment és la més petita de totes, és la de l'abastament urbà, doncs, que significa un mig hectòmetre cúbic a l'any. Aquest és l'ús que es fa actualment, i aleshores hem de tenir en compte que de l'aigua disponible també es realitzen dos transvasaments importants, un cap a, des de l'embassament de Siurana cap a l'embassament de Riudecanyes, que té una concessió d'uns 8 hectòmetres cúbics anuals, la qual cosa representa, doncs, un percentatge molt important de l'aigua disponible de la comarca, i l'altre cap a la Palma d'Ebre, que tot i que és inferior també és molt important, és de gairebé un hectòmetre cúbic i mig a l'any.
I es respecten aquests caudals o també s'agafa més si hi ha?
Bé, això no ho podem saber perquè no hi ha sistemes de control permanents i automàtics, però és clar, en principi aquests cabals s'agafen si es poden agafar, perquè com que tenim una climatologia tan variable, no tots els anys, diguem, hi ha la mateixa disponibilitat de recursos, i en un any doncs són força sobrers, mentre que l'altre no poden satisfer totes les necessitats.
I quan es parla ara que darrerament s'està reivindicant que el riu sigui viu, es parla del cabal ecològic. Què s'entén per cabal ecològic?
Bé, clar, cabal ecològic és un terme molt confús, que en principi el que vol dir és doncs, deixar, diguem, alliberar a partir d'un sistema de regulació d'una presa doncs, la quantitat suficient d'aigua per a que els sistemes, tot l'ecosistema fluvial, diguem, doncs, no es mori o segueixi funcionant d'alguna manera, no? El que passa que és un terme molt confús en si, perquè doncs, això, durant quin tram s'ha de produir, quin ha de ser el ritme d'aquest efluent del pantà per a maximitzar la seva eficàcia, etc. Clar, el que hem de pensar també és que els rius mediterranis són uns rius amb un cabal molt variable al llarg de l'any. Hi ha èpoques en què baixen molt, hi ha èpoques que baixen molt menys o que fins i tot s'arriben a secar i esclar, els cabals ecològics o els cabals diguem que allibera una presa de forma regular i constant no satisfan aquest ritme, de manera que ens allunyem del que hauria de ser un riu mediterrani.
I de quanta aigua parlaríem en el cas del Siurana, per exemple?
Bé, això és molt difícil perquè, esclar, en realitat nosaltres quan estudiem un riu, doncs veiem que aquell riu tindria un comportament de forma natural determinat, però que s'està utilitzant una part de la seva aigua, s'està regulant, una part s'utilitza, una altra es deixa anar, un riu avall. Esclar, quin és el percentatge òptim? Home, el percentatge òptim seria la mínima possible, no? I que la màxima aigua possible, si estem parlant de conservació del sistema fluvial, pogués baixar pel riu, però això ja sabem doncs que no és possible. La qüestió és que amb l'aigua sobrera, que clar, que hauria de ser un percentatge important, significatiu, de la que regula doncs, la infraestructura que sigui, doncs amb aquesta aigua sobrera s'hauria d'alliberar de tal manera que intentés simular al màxim el règim d'un riu mediterrani. És a dir, que a la tardor i a la primavera doncs, hi hagués desembassaments importants perquè l'aigua pogués realitzar la seva acció doncs, geomorfològica sobre el llit fluvial i que a l'estiu doncs, se n'alliberés menys, d'acord amb el que seria el règim natural.
I quines conseqüències pot tenir si no es respecta aquest cabal a curt i a llarg termini?
Bé, és que sí, les conseqüències doncs poden ser molt evidents, més que a curt termini, a mitjà i llarg termini. Perquè, bé, tots jo crec que en un lloc com el Priorat, així com en molts altres llocs de Catalunya, tots tenim la percepció de que els rius estan canviant i que ja no són com abans. I és veritat. Això està passant. I està passant, bàsicament, per dos fenòmens que s'han produït al llarg del segle XX. Un és l'abandonament de la terra, dels conreus, de les pastures, etc., progressiu durant tot el segle XX. I l'altre són els embassaments. I cada un d'aquests factors ha sigut sinèrgic amb l'altre. Vull dir que han anat en la mateixa direcció.
Però com influeix, per exemple, l'ésser humà en aquesta problemàtica?
Doncs bé, l'ésser humà influeix de manera que al segle XVIII, quan una superfície importantíssima del territori estava conreada, el règim de precipitacions produïa riuades importantíssimes. Per què? Perquè diguem, el terreny estava sense cobertura vegetal, per tant, l'aigua tenia una gran capacitat d'arrossegament de tots els vessants de les muntanyes. I va ser doncs, degut a aquesta explotació del terreny que es van formar grans espais fluvials amb grans amplades de graves i de materials que contínuament estaven en moviment perquè cada any eren arrossegats. Amb la pèrdua de conreus i de pastures i el creixement del bosc, el territori s'ha convertit en una esponja, de manera que, és clar, la mateixa precipitació té un efecte molt menor sobre les avingudes fluvials. Clar. No baixen tant sediments i baixa menys aigua. És clar, a més, quan els rius s'han regulat en preses, això ha incrementat aquest efecte, perquè les preses, a part de mitjana, deixar anar menys aigua i a un ritme més constant, doncs ho fan amb una aigua neta, perquè els sediments queden retinguts, per tant, aquesta aigua ja no deposita cap sediment, sinó que únicament té capacitat erosiva i va creant canals cada vegada més estrets, de manera que aquests dos efectes combinats fan que la vegetació de la ribera, que abans estava lluny del llit fluvial, cada vegada es vagi acostant més. No? I aquests són els canvis que veiem en els nostres petits rius, perquè en els rius grans encara són més importants. Vull dir que realment, diguem, amb rius com el Montsano, com el Siurana, no ens arribem a donar encara compte de tot l'abast que té aquest problema. Però sí, aquests són els dos grans factors de canvi que hi ha hagut. I, és clar, ara segurament ja no podem tornar a la situació anterior, primer perquè doncs estem en una altra dinàmica socioeconòmica, no? Sobretot amb el tema dels recursos primaris. I hem acabat perquè és clar, pràcticament tots els embassaments que hi ha actualment tenen usos que és molt difícil, segurament, o molt costós econòmicament, obtenir per altres mitjans, i del que es tractaria, com a mínim, és de respectar doncs, un pacte per evitar que els rius acabin morts, i de l'altre, intentar aplicar els recursos que tenim riu avall de la manera doncs, més similar possible al que es donaria en condicions naturals.
I quan es produeixen aquest tipus de períodes de sequera en el riu i després torna a baixar, això perjudica d'alguna manera?
No, perquè hem de pensar que els rius que tenim a casa nostra, sobretot els rius de conca petita, que la conca del Montsano, la conca del Siurana, són conques relativament petites. És a dir, la conca d'aquests dos rius té tot plegat 300 quilòmetres quadrats. Això és poquet. Aquests rius, a l'estiu, en molts trams, ja de natural queden secs. I el que passa que els sistemes són molt dinàmics i molt resilients perquè, tot i que l'aigua pugui deixar de baixar en superfície, sempre hi ha tolls on està prou oxigenada perquè sobrevisquin les espècies pròpies del riu, i quan el riu torna a baixar amb les pluges de la tardor, doncs es regenera tot ràpidament. Aquest és el fet, aquesta és la dinàmica dels nostres rius, per tant, diguem que els cicles d'assecada i avinguda són propis d'aquests rius i és la seva dinàmica natural.
I per què diries que no es respecta aquest caudal ecològic? Perquè a l'Ebre també estan intentant lluitar perquè baixi un mínim d'aigua tot l'any i sembla que tampoc tenen gaire sort.
Sí, el tema és que jo no puc afirmar directament si respecta o no respecta. Jo sé que en moltes ocasions, no, com sabem tots, doncs, això s'ha vist que en alguns moments no era així, no? I bé, és una qüestió, doncs, no sé, de disciplina, doncs, com el fet de pagar impostos, no? És a dir, hi ha unes normes que s'haurien de respectar i no sempre es respecten. Ara, vull dir, jo crec que el primer que hem de preguntar-nos és quins són aquests cabals de compensació dels embassaments i si realment són suficients per a mantenir un ecosistema fluvial mínimament actiu. I incabat també hem de preguntar-nos doncs, quin és l'ús que es fa d'aquesta aigua, perquè, és clar, resulta que a la conca del Siurana, doncs, un, tant com un 20% dels recursos hídrics, que no estem parlant de poca cosa, se'n van de la conca, i se'n van cap a uns usos que segurament podrien ser satisfets amb altres fonts d'abastament. En el cas de Riu de Canyes, pensem que al Camp de Tarragona els aqüífers estan plens, perquè entre el trasbassament de l'Ebre i el trasbassament de Riu de Canyes per al rec pràcticament no utilitzen els recursos endògens, mentre que la Palma d'Ebre, que disfruta del trasbassament del pantà de Margalef, doncs bé, ells estan tenen absolut dret a l'aigua del riu Ebre. Per tant, tampoc era una obra necessària perquè per manca de recurs, no?
I com s'explica que s'ha fet el pantà de Margalef llavors? Perquè era segurament més fàcil portar l'aigua de l'Ebre, o pregunto, no sé.
Sí, bé, és clar, jo doncs les últimes voluntats les desconec, però és evident que no és un trasbassament lògic, no? Doncs perquè la Palma tenia una portada d'aigua des de l'Ebre, la construcció de la qual ja s'havia iniciat.
Ah, sí.
És clar, és molt més pràctic segurament participar doncs en una festa en la qual l'aigua t'arriba a energia zero perquè doncs baixa cavallera, no? Vale. Perquè la Palma està situada a una cota inferior, o l'embassament que s'ha construït un embassament per emmagatzemar aquesta aigua, doncs està situada a una cota inferior que el pantà de Margalef. Però vaja, tot això són suposicions, és a dir, jo no sé quines han estat les últimes voluntats. La qüestió és que aquest embassament, a part de produir aigua de rec de suport als pobles de la conca del Montsant, una part molt important, la major part, se'n va doncs a regar camps a la Ribera d'Ebre, no? Per tant, sempre s'observa doncs en aquest país un barem diferent quan es tracta de grans coses que quan es tracta de petites, no? I molta gent doncs que està en contra del transvasament de l'Ebre i per la nova cultura de l'aigua, doncs en fi, aquestes petites coses sembla que no tinguin cap importància, però en tenen molta.
Clar.
Darrerament hem vist cartells per aquí a la comarca que posen això, no? Que es mantingui el riu viu, i s'ha creat una plataforma. Tu saps quines gestions s'estan fent i quines són els objectius?
Bé, jo no hi estic directament implicat, però em sembla molt bé doncs que la gent es mobilitzi i que demani el que és seu, perquè el que no té sentit és que estiguem sent solidaris. Ens queixem que Catalunya aporta un 8% dels seus recursos a la resta d'Espanya, doncs el Priorat, que som una comarca no pas rica i que ens valem doncs del sector primari en una gran mesura, estem donant un 20%, o bé, ens estan espoliant un 20% dels recursos. Per tant, em sembla lògic que és que al final la gent es mobilitzi. Acabat per acabar-ho d'adobar, doncs tenim unes infraestructures tant d'abastament urbà com de depuració que són del segle XIX. És a dir que som donants d'aigua per a uns usos determinats, i a casa nostra doncs estem fatal, no? Estem fatal no només amb recursos, sinó fins i tot amb infraestructures.
Sí. Bueno, I el trasbassament del Siurana depèn de quina companyia d'aigua, si ho saps?
El trasbassament del Siurana són uns drets d'aigua que es van adquirir a principis del segle XX. I són uns drets que existeixen i que jurídicament doncs estan molt blindats. Diguem que si penséssim en intentar solucionar aquest problema, en intentar doncs disminuir aquesta concessió o fins i tot eliminar-la, no podem pensar sinó en negociacions polítiques d'alt nivell. És a dir, que és clar, els regants de Riu de Canyes, des del seu punt de vista, tenen tota la legitimitat del seu costat, la legalitat, potser si parléssim de legitimitat, doncs hauríem d'atendre a altres aspectes, no?
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger, perquè se'ns ha exhaurit el temps i hem de deixar la conversa aquí. T'agraïm molt que hagis acceptat la nostra invitació, que ens hagis donat tota aquesta informació i esperem doncs, això, que els nostres oients també coneguin una miqueta més què passa amb els nostres recursos hídrics aquí a la comarca.
Encantat de participar i a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu, Roger.
Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevilla, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.